Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Fa poca estona el Tot anirà bé de Ràdio Estel, la directora del Centre d'Atenció de Trucades del 112 a Catalunya, ha explicat que cada hora reben 8 trucades per violència de gènere. Una violència de gènere que és encara més difícil de denunciar és la que darrere té un procés de submissió química, que bàsicament consisteix en que es droga a la víctima perquè no pugui defensar-se davant de l'agressió i perquè no la recordi. Per això avui, que torna l'oci nocturn, volem posar el focus en aquesta problemàtica que cada dia preocupa més dintre del món de la nit, i és que, segons dades de l'Hospital Clínic, en 3 de cada 10 agressions sexuals que tenen hi ha hagut prèviament una submissió química de la víctima. I encara pitjor, plataformes que s'han creat recentment per recollir aquests testimonis alerten que cada dia reben entre 20 i 30 trucades denunciant agressions d'aquest tipus. Cada dia 30 trucades. Per parlar d'aquesta problemàtica, avui tindrem amb nosaltres a la Teresa Echevarría, que és la infermera i membre fundadora de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic, i també un equip de la Universitat de València que ha creat un kit per precisament mirar de prevenir que aquesta submissió química passi. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. El curs que ve començarà a principis de setembre, ho ha anunciat aquest matí el president Pere Aragonès, agafant per sorpresa professors i famílies. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, a infantil i primària les classes començaran el 5 de setembre i a secundària i batxillerat ho faran el dia 7. L'anunci ha indignat professors i famílies que denuncien que la Generalitat no els ha decidit consultar abans de fer aquesta decisió.
SEAT avisa que necessiten menys treballadors per fabricar els cotxes elèctrics. Per això han anunciat una retallada d'hores de feina del 30%.
Des dels sindicats estan preocupats i avisen que això a la llarga pot comportar acomiadaments i reduccions de plantilla.
I us ho estem explicant a Ràdio Estel. La meitat dels joves deixen els tractaments de salut mental quan pateixen o estan en risc de patir un trastorn psicòtic. Per això avui a Ràdio Estel expliquem que hi ha una proposta del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per reduir-ho.
Es tracta d'una nova plataforma digital que oferirà materials educatius, diagnòstics i terapèutics per mitjà de noves tecnologies com la gamificació.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Cara, el Castellet fa història al convertir-se en la primera catalana en aconseguir una medalla olímpica en uns Jocs d'hivern.
Les snowboarders s'han portat la medalla de plata en la categoria de mig tub. El podi olímpic era l'únic que li quedava a la sabadellenca, que ja havia conquistat campionats del món i els X Games.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La jornada d'avui molt tranquil·la arreu de Catalunya. Ara mateix llueix el sol, 4 núvols poc importants, però estem a les portes d'un petit canvi de temps, i és que demà augmentarà la nuvolositat a tot Catalunya. Això farà que les temperatures mínimes pugin. Demà al matí no farà tant de fred com aquests últims matins. De dia, temperatures estables o una miqueta més baixes, i és que demà tindrem més núvols a tot Catalunya. Per tant, màximes un pèl més baixes, però tampoc serà un descens gaire destacable. Atenció amb aquests núvols, que al Pirineu poden deixar escapar algun ruixat en forma de neu per damunt dels 1.600 metres i a la tarda vespre, cap a última hora del dia, no descartem algun ruixat també a les comarques del litoral i nord de Barcelona i també sud de Girona. No serà una situació de pluges generals i, malauradament, la sequera continuarà un dia més amb nosaltres.
El curs que ve l'escola començarà abans. Els infants de parvulari i primària arrencaran les classes el 5 de setembre. Pels de secundària, batxillerat i formació professional, el curs començarà el dia 7.
Ho ha anunciat aquest matí el president Pere Aragonès en una roda de premsa des de l'escola Baldiri Reixac de Barcelona. Aragonès ha explicat que l'objectiu és apropar-se als calendaris de la resta d'Europa, a més d'afavorir a la conciliació familiar.
Sobretot per un objectiu pedagògic. És una mesura educativa que té, doncs, com a objectiu reduir la distància entre cursos, que moltes vegades provoca que hi hagi, doncs, una desconnexió massa llarga, en la que pot contribuir negativament al que és el procés d'aprenentatge dels alumnes del nostre país.
A més, durant tot el mes de setembre hi haurà jornada intensiva de 9 a 1 del migdia. Educació ja ha aclarit que es garantirà el servei de menjador i que les escoles estaran obertes a la tarda perquè els infants s'hi puguin quedar sense que les famílies paguin més.
L'anunci ha agafat desprevinguts a professors i famílies. USTEC, el primer sindicat de mestres del país, ja ha demanat la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray.
A l'anunci, el conseller ha assegurat que els nomenaments de mestres s'avançaran un mes. Si fins ara es feien a finals de juliol, ara es faran a finals de juny. La portaveu d'USTEC a Tarragona, Laura Ferrer, ha dit a Tot anirà bé de Ràdio Estel que Educació s'ha saltat tots els protocols i que no han comptat amb el seu parent i amb el del Consell Escolar de Catalunya per prendre la decisió.
Pensem que el conseller no ha sigut gens responsable, primerament doncs, pel fet aquest de saltar-se el protocol. Per aquesta mesura, si nosaltres ja pensàvem abans que en 10 o 12 dies era insuficient per encarar un nou curs escolar, doncs imagineu-vos ara que començarem el dia 5 de setembre, és a dir, que ens queda el dijous i el divendres.
Ferrer ha defensat, però, la segona mesura, la de jornada continuada, perquè afirma que s'ha demostrat que els nens aprenen millor en horari de matí.
També ho han criticat des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. No veuen tampoc amb bons ulls la mesura d'avançar a l'inici del curs escolar.
De fet, critiquen que el president aragonès i el conseller diguin que és una demanda històrica de les famílies quan no els han consultat per prendre la decisió. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, s'ha mostrat oberta a negociar l'horari escolar, però ha reclamat fer-ho de manera consensual.
Ens ha sorprès moltíssim que una decisió que sempre es fa amb el consens de la comunitat educativa i que a part s'acaba també aprovant en Consell Escolar de Centre, doncs s'hagi comunicat com una decisió ja presa i a més justificada per una demanda històrica per part de les famílies i mai hem traslladat aquesta petició al Departament d'Educació.
Gasull, que ha parlat al Tot anirà bé de Ràdio Estel, també ha avisat que la nova jornada intensiva al setembre no serveixi d'excusa per seguir retallant hores lectives i pressupost educatiu.
Les dades epidemiològiques cada dia estan millorant més i això ha derivat en l'aixecament de les restriccions i ja ho sabeu, avui ha estat el primer dia sense mascaretes al carrer.
Sí, només caldrà seguir-la utilitzant en interiors i en esdeveniments multitudinaris on no es pugui mantenir la distància de metre i mig. A més, també es recomana portar-la en espais exteriors quan hi hagi aglomeracions.
I l'oci nocturn també reobre aquesta mitjanit després de més de 600 dies tancats des que va començar la pandèmia i amb un volum de pèrdues econòmiques considerables. Ho fan sense restriccions d'aforament, d'horari ni tampoc passaport Covid.
Ara bé, gairebé un 30% dels locals han tancat durant la pandèmia. Ho ha alertat el secretari general de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, Fernando Martínez, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Que no ha habido acuerdos con los alquileres, porque ha habido gente que no ha podido soportar más. Estamos muy preocupados por el sector. Al sector hay que dar estabilidad. Hemos pedido un plan de competitividad porque consideramos en estos momentos que tenemos que ser competitivos en relación con las comunidades autónomas. Fíjese que antes un dicho que prefería venir a Barcelona y ahora prefiere ir a Madrid o Valencia.
Martínez també ha alertat que els està costant trobar personal com vigilants de seguretat i cambrers perquè la manca d'estabilitat dels darrers mesos ha fet que aquests professionals s'hagin recol·locat a altres sectors més estables.
I us ho explicàvem en portada. Avui que torna a l'oci nocturn volem posar el focus en una problemàtica que cada dia preocupa més dintre el món de la nit i és el de les agressions sexuals per submissió química. Segons dades de l'Hospital Clínic, en 3 de cada 10 agressions sexuals que es produeixen hi ha hagut prèviament una submissió química de la víctima, és a dir, que l'han drogat.
Recentment, l'anàlisi de les denúncies que va rebre la policia durant l'any passat indica que el 10% de les denúncies rebudes a Barcelona per abusos i agressions sexuals són per aquest tipus de vulnerabilitat química. A més, a Espanya fa poc s'ha creat una plataforma que té com a objectiu de recollir els testimonis de víctimes que han patit aquest tipus d'agressions sexuals i alerten que cada dia reben entre 20 i 30 testimonis d'aquestes violacions per submissió química.
Teresa Echevarría, infermera i membre fundadora de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, què és el que entenem per submissió química?
La submissió química és un concepte criminològic. Què entenem popularment per submissió química? Jo voldria explicar que nosaltres que treballem aquest tema no ens agrada gaire massa aquest terme perquè és molt confús, no? Dóna la impressió de que les dones que han patit violència sexual sota submissió química tenen una, com si diguéssim, una disculpa superior a les que no ho han pres, no? O, per exemple, han pres un altre tipus de drogues i això no ens agrada perquè, a part de que no és veritat, confon molt de part de cara al procés terapèutic, no? Llavors, per nosaltres, el terme seria violència sexual feta sota l'efecte de consum de drogues, perquè la submissió química, que és el fet conscient per part del delinqüent, de l'agressor, de subministrar una droga de forma totalment involuntària i inconscient a la seva víctima, és una situació, però aquesta situació es pot donar amb una persona que prèviament no hagi begut res, o una persona que també té costums habituals de prendre alcohol o altre tipus de drogues en moments d'oci i que en aquest moment també, sota aquest procediment, pateix una violència sexual. Per tant, per nosaltres és molt més correcte evitar el concepte novel·lesc de submissió química, però el de violència sexual, que és el que passa en el context de consum de drogues.
Perquè puguem entendre una mica la situació, com arriben les víctimes d'aquestes violències a vosaltres, a l'hospital? És a dir, què és el que expliquen, que creuen o que noten que els ha passat?
Venen de formes molt diferents i en moments molt diferents. Pensa que, per exemple, tant en el cas d'una intoxicació voluntària com en una involuntària, en el cas de la voluntària n'hi ha més control perquè també n'hi ha més hàbit, però en el de la involuntària, la persona que t'intoxica no és una persona experta, amb la qual pot fer barreges de productes i concentracions altament diferent, que té un impacte en cada persona de forma totalment diferent i, per tant, també es manifesta de forma diferent. Per tant, el que és molt habitual és que triguin bastant més que el reste en venir a visitar-se, que necessitin de més suport social i amical per poder venir a fer-ho, perquè el sentiment de vergonya o de culpa per haver estat en una situació de vulnerabilitat o no entendre la vulnerabilitat, en el cas que te l'hagin subministrat sense consentiment i sense consciència, les fa que estiguin molt avergonyides i se sentin molt culpables. Però el que sí és determinant en totes les situacions, és el que ja ens va cridar molt l'atenció de fa molt de temps, és que totes repeteixen una situació igualitària, o sigui, igual, no, com respecte al desconcert, tant en el cas de consum habitual com el de que no consumeixen, la situació està totalment descontrolada per a elles, no recorden, no tenen cap referència que sigui similar, és una situació diferent, la vivència és diferent, el record pot ser inexistent, o un espai de temps, bueno, són diferents indicadors en funció del tipus de droga que s'ha subministrat, o el temps, o la concentració de la droga que s'hagi pres, i per nosaltres és per un criteri clínic, és a dir, per com ens expliquen que venen, que bàsicament és el desconcert davant de la situació que han patit el que els crida l'atenció. Hi ha algun indicador com pot ser la roba mal posada o un lloc inadequat o algunes coses concretes que tampoc donaré massa pistes.
Un cop arriben i detecteu, no, que han patit aquesta violència, quin protocol es segueix? Què és el que es fa?
Nosaltres sempre fem el mateix protocol, perquè per nosaltres no som policies, ni ens dediquem a la criminologia, és a dir, no necessitem verificar si és cert o és mentida el que aquesta persona ens ha dit. Per tant, el nostre protocol d'atenció a la violència sexual doncs és absolutament idèntic. Se tenen totes les situacions que necessiten ser ateses després d'una violència sexual, com és l'aspecte clínic, no?, de cara als contagis, als riscos, tal, el psicològic, que és el més potent, el que està en el 100% dels casos i el que tindrà més recorregut a nivell terapèutic, perquè és una lesió molt important, tant si són abusos, com si és intimidació, com és una violació en penetració o no, tot això repercuteix molt més, molt en la dignitat, la seguretat i el respecte de la mateixa persona, i això s'ha de reparar. I, per tant, el nostre protocol és idèntic a tot arreu. És a dir, es fa una exploració física, si hi ha autorització i voluntat de denúncia immediata, es trucarà al metge forense, si el jutge ho considera vindre a visites, es farà una única visita conjunta per no repetir massa la situació. Després es fa una valoració de riscos d'infecció i després es fa una valoració de la situació emocional, fent una primera intervenció si es requereix i després continuant en el nostre programa de seguiment de les seqüeles de les lesions psíquiques de violència sexual.
Teresa Echevarria, infermera i membre fundadora de la Comissió de Violència entre Familiar i de Gènere de l'Hospital Clínic. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per el vostre interès. Fins aviat. Adéu.
I a l'altra banda del problema sempre hi ha gent que busca solucions per prevenir-lo. És el cas d'un grup d'investigació de la Universitat de València que ha creat Nosum, un kit que permet detectar aquest tipus de substàncies en les begudes. Hem pogut parlar amb el Pablo Gaviña, que és un dels investigadors del grup.
La idea de crear el kit va sorgir al veure una notícia.
Llevamos ya un tiempo trabajando en detección de drogas, unos años, ¿no? Y a raíz de pues una noticia que no sé si fue en la televisión o lo que sea, donde la Guardia Civil aconsejaba que si alguien tenía una bebida y si iba al servicio, estaba de fiesta, llevara la bebida con él, por si le ponían algo en la bebida, pues se nos ocurrió investigar la posibilidad de detectar pues este tipo de drogas en bebidas, porque esto no había nada escrito todavía por aquí, por España.
El funcionament del kit és senzill i només cal introduir una tira reactiva a la beguda.
Que lo que permite es detectar la presencia de una droga de sumisión química, que es el GHB o éxtasis líquido, en bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Y entonces es muy sencillo, se mete una tira en la bebida y la tira luego se mete en un sensor, en una disolución de un sensor. Y si no pasa nada, no hay cambio de color, pues no hay droga. Y si cambia de color y se pone rojito, pues es que hay droga. Esto está dentro de un proyecto del Ministerio de Sanidad, dentro del Plan Nacional sobre Drogas.
Tot i que el producte encara no s'ha començat a comercialitzar, ja ha rebut l'interès de diverses universitats d'Espanya i fins i tot dels Mossos d'Esquadra.
Algunes universitats pues, també han mostrat interès. Hemos preparado una serie de talleres donde se explica un poquito cómo funciona el kit y lo que es la sumisión química. Y luego a los alumnos de universidad, que normalmente pues, se les reparte los kits y luego ellos tienen que probarlos en condiciones reales y en caso de algún positivo nos tienen que devolver la muestra y nosotros hacemos un contraanálisis a ver si ha funcionado bien, etc. Y bueno, los Mossos d'Esquadra nos contactaron con nosotros pues, si podíamos pues, iniciar alguna colaboración o proporcionarles el kit. Pero bueno, estamos todavía un poquito no hemos concretado en nada de momento.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
I us ho estem explicant a Ràdio Estel. Un 50% dels joves deixen els tractaments de salut mental quan pateixen o estan en risc de patir un trastorn psicòtic. Per això, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha estat treballant per crear i implementar una nova plataforma digital.
Una eina que oferirà materials educatius, diagnòstics i terapèutics per mitjà de noves tecnologies com la gamificació, ho ha explicat a l'Estel Migdia la doctora Marta Coromina, psiquiatra i coordinadora del Centre de Salut Mental d'Adults del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
El trastorn psicòtic, com altres trastorns mentals, apareixen doncs, abans dels 25 anys, a un 75%, és la principal causa de discapacitat en els adults joves. Tenim un problema, doncs, a més, que quan ens arriben els joves doncs, també ha passat força temps, no?, des que han començat els símptomes.
Coromines ha denunciat que l'actual sistema no és prou atractiu i que amb aquest canvi assistencial volen arribar als més joves amb un llenguatge més proper, gràcies al món virtual, amb respostes més ràpides i major confort.
SEAT alerta que l'arribada del cotxe elèctric suposarà un descens de les hores de feina i un excedent de la plantilla actual.
La direcció considera que es necessitarà un 30% menys d'hores de feina que fent el tradicional cotxe de combustió i preveu invertir 5 milions d'euros fins al 2025 en l'electrificació. Els treballadors de SEAT es mostren preocupats i lamenten que SEAT no concreti els treballadors que perillen ni quines alternatives industrials preveuen per al futur. Matías Carnero, president del comitè d'empresa de SEAT, s'ha mostrat preocupat a tot anirà bé de Radio Estel.
La preocupación evidentemente existe y tenemos que ver un plan industrial y de futuro, sobre todo que garantice a las plantas de trabajo que tiene SEAT esa saturación de las instalaciones para que el empleo no se vea deteriorando, que esto arrastra indirectamente a más de 160.000 personas que trabajan en proveedores, en los polígonos que trabajan directamente con nosotros.
Carnero demana que el nou conveni tingui en compte aquesta realitat i que no es retalli personal.
Avui també us estem explicant des de Ràdio Estel que Barcelona obre a les empreses privades els seus punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
L'empresa BSM, Barcelona de Serveis Municipals, és qui ha adjudicat a tres empreses la capacitat de poder fer servir la xarxa pública de recàrrega elèctrica de vehicles de la ciutat. Fons de l'empresa han indicat que és un model de col·laboració que volen augmentar en el futur. Actualment, Barcelona compta amb 600 punts tant en superfície com en aparcaments públics.
Des de fa un any, l'Ajuntament cobra a tots els usuaris per l'ús d'uns punts que fins a inicis del 2021 eren gratuïts. A diferència d'altres consistoris com Madrid, Barcelona no permet a operadors privats instal·lar punts de recàrrega a l'espai públic.
El que han fet aquests és posar-los en espais propis a preus més competitius. Així doncs, el model per ara i que ara s'acosta és integrar el privat de pagament per l'utilització dins la xarxa pública i ho permetrà amb la previsió d'un ingrés estimat anual d'uns 54.000 euros a les empreses EFIMOD, Astrobe i Espiri. BSM, a més, deixarà aquestes empreses introduir publicitat de restaurants o punts d'interès pròxims, així com comentaris i qualificacions dels clients respecte a les estacions de càrrega.
I encara parlant de bateries elèctriques, en aquest cas les que carreguen els patinets, els bombers de Barcelona alerten dels incendis originats per la sobrecàrrega en carregar-los.
Un exemple seria l'incendi del bloc del carrer Nou de la Rambla, en què un patinet estava endollat al quadre elèctric de l'escala i va calar foc. Aquests vehicles de mobilitat personal es carreguen per la nit i sense cap supervisió. Els bombers demanen que els patinets estiguin homologats i disposar de detectors d'incendis.
mort als 75 anys l'escriptora Maria Antònia Oliver. L'escriptora mallorquina va guanyar el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes l'any 2016 per la seva variada producció literària amb la voluntat de normalitzar la literatura catalana.
És una de les escriptores més importants dels darrers 50 anys que va portar una immensa dosi de modernitat a la nostra literatura. També va obtenir un gran reconeixement de la crítica i del públic. Va escriure novel·les, contes, articles, traduccions i guions cinematogràfics. Entre les seves obres s'hi troben Cròniques de la mort, anomenada Ciutat de Montcarrà, i El vaixell d'Iràs i no tornaràs.
Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest migdia la jove de 17 anys que va desaparèixer el passat dissabte al barri de Sarrià de Barcelona.
L'han trobada sana i estàlvia a Mataró des que es va donar l'avís de la seva búsqueda. La resposta ciutadana es va mobilitzar arribant fins i tot a organitzar macrobatudes.
Detingut un treballador de servei d'ajuda a gent gran per robar joies i diners a dones dependents a Barcelona.
El detingut de 27 anys presumptament s'hauria aprofitat de la feina per robar els avis amb mobilitat reduïda greu quan els atenia. En total consten 3 denúncies per furt i l'home està en llibertat en càrrecs.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
El 10 de febrer de 2022 ja és un dia per emmarcar en la història de la Ràpita, la comarca del Montsià. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució per la qual es dota de validesa el canvi de nom al municipi.
Este establecimiento llevará el nombre de Nueva Población de San Carlos. Aquestes van ser les paraules de Carles III l'any 1780 durant la firma dels documents amb motiu de les obres del port rapitenc, el port que havia sent dels 4 més rellevants del Mediterrani. Aleshores, el poble, és a dir, Sant Carles de la Ràpita, però el 12 d'octubre de 2020 es va una consulta i va guanyar l'opció de fer el canvi de nom del municipi perquè els rapitencs volien que es digués tan sols la Ràpita i així ha quedat.
I acabem amb els esports. Carla Caral Castellet ha fet història aquesta matinada al ser la primera catalana en aconseguir una medalla olímpica en els Jocs d'hivern. Castellet s'ha coronat amb la medalla de plata de mig tub de snowboard.
La snowboarder de 32 anys s'ha assegurat la segona plaça amb una impressionant segona ronda que ha obtingut una puntuació de 90,25, que ha aconseguit vols amb més amplitud que altres rondes i trucs més complicats, fins i tot 2.900. L'or ha estat per Chloe Kim, que ha obtingut 94 punts. Al podi dels Jocs Olímpics era l'únic que li quedava a Castellet després d'haver obtingut medalles en campionats del món, també victòries, i als X Games.
Clubs, entitats esportives i institucions públiques catalanes i estatals han elogiat i felicitat a Caral Castellet.
En una entrevista telemàtica ha agraït el suport de la gent, sobretot el de la seva família.
Jo sabia que tenia tota la meva família i amics reunits a casa i que estaven mirant i que havien matinat i havien quedat tota la nit per veure'm. Sabia que l'emoció era compartida amb ells. Al final estic gràcies a ells. La veritat és que quan acaba la competició és l'únic que podia pensar era en compartir aquest moment d'emoció amb ells.
La sabadellenca ha avisat que aquí no s'acaba la seva carrera esportiva i que la intenció és estar en els propers Jocs Olímpics que se celebraran a Milà l'any 2026. Seran els seus 6ens Jocs Olímpics. També als Jocs aquesta matinada, Ander Mirambell ha quedat 24è en les primeres sèries d'Skeleton. Mirambell s'ha quedat a 0,65 segons de quedar en el top 20, que és el seu objectiu en aquests jocs. Precisament demà intentarà quedar en aquestes posicions per classificar-se per la final d'aquesta competició.
En futbol, el Barça i l'Espanyol ja es preparen pel partit que els enfronta aquest diumenge a l'RCD Stadium.
El retorn de RDT després d'haver estat un partit fora per sanció. Raúl de Tomàs amb 12 dianes és el segon golejador de la Lliga, només superat per Benzema, que en porta 17. De Tomàs ha parlat avui en roda de premsa i ha dit que es tracta d'un partit important i que espera marcar, ja que es va quedar amb les ganes a l'últim partit.
Afrontarlo como afronto todos los partidos, evidentemente siendo consciente de la responsabilidad que tiene este partido, pero bueno, ya te digo, creo que lo vamos a afrontar diferente por lo que es, pero con las mismas ganas de siempre. Evidentemente, claro que tengo una espina clavada, pero no solamente por las ocasiones falladas, creo que fue por el partido en sí, creo que merecimos mucho más.
Pel que fa al Barça, podria recuperar Eric García per aquest derbi. El central ha tornat a entrenar amb l'equip aquest matí i ha fet l'entrenament sencer. Tot apunta, per tant, que la seva alta mèdica està al caure. El central es va lesionar el bíceps femoral de la cuixa dreta el passat 8 de gener en el partit contra el Granada.
Qui no jugarà és Dani Alves, que té 2 partits de sanció després de ser expulsat en l'últim partit de Lliga. El club ha presentat un recurs en contra de la sanció.
El comitè d'apel·lació ha rebut aquesta tarda aquest recurs en contra dels 2 partits que li han caigut a Dani Alves. Segons avança Cadena Ser, la idea és que el comitè estudiï el recurs avui i que es reuneixin de manera telemàtica per decidir si la sanció passa de 2-1 partit o si es manté tal com està ara. En dos partits sense jugar, Alves es perdrà aquest Espanyol-Barça i el partit a Mestalla contra el València.
I a la Copa del Rei, aquest vespre a 2:15 es disputa el primer partit de la segona semifinal que enfronta l'Atlètic Club amb el València.
El darrer cop que es van enfrontar els dos equips, a principis d'aquesta temporada, el partit va acabar 1-1 amb un gol, amb el gol d'empat per part del València al temps afegit. A la Lliga, els bascos estan a la 8a posició amb victòria a les dues últimes jornades i el València és 11è i no ha guanyat en cap de les darreres 5 jornades. Pel que fa a l'altra semifinal que es va disputar ahir, el Betis va guanyar Vallecas per 1-2.
A segona divisió, aquest dissabte, el Girona visita el camp del Valladolid.
El Girona està recuperant sensacions després de l'última victòria per 3-0 davant la Ponferradina. Dissabte s'enfronten al Valladolid, que és tercer, tot i el bon equip del rival. Michel creu que el seu equip té garanties per guanyar, ja que ha recuperat efectius a la plantilla.
Ramón ya entrena como un animal, Ibra entrena como un animal, Víctor ha venido a un nivel que no nos esperábamos, la realidad, y nos está ayudando mucho también, tiene ese carácter competitivo. Bueno, quizás en la posición de atrás dices, bueno, no tenemos tantos recursos de nombres, pero sí hay muchos jugadores polivalentes que te pueden, y luego puedes cambiar el sistema, que antes decías, bueno, y si pasa esto, ¿qué hacemos? Ahora tenemos muchas alternativas.
El Girona actualment és cinquè a la classificació i va amb l'objectiu d'optar l'ascens a primera.
Acabem amb bàsquet. Aquest divendres el Barça i el Madrid es mediran en un partit d'Eurolliga que determinarà el líder de la classificació.
El Real Madrid va perdre aquest passat dimarts davant el Fenerbahçe per 66-51 en un partit desastrós per part dels blancs. Els blaugranes han tornat a agafar bona dinàmica i pel que fa als clàssics ja tenen presa la mesura al Madrid. En la trobada de fa dues setmanes els de Jessi Kevicius van superar els blancs per 10-75-85. Respecte a l'equip català, l'escolta Cory Higgins ha decidit passar per quiròfan i per tant serà intervingut per tractar la fascitis plantar que té el té fora dels terrenys de joc. Aquesta intervenció, però, suposa que el jugador estarà de baixa un mínim de 2 mesos i mig. Els americans Counting Crows han comunicat que ajornen la seva gira fins a la tardor i, per tant, la banda que havia d'actuar a Barcelona el 13 d'abril finalment vindran el 26 de setembre. Mentrestant, us deixem amb aquest Big Yellow Taxi. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Que
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat. Edició online per només 90 euros l'any i en paper per 145 euros l'any amb l'edició online inclosa. Perquè gaudeixis de tots els continguts quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat. Ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.